teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Escala passa amb tranquil·litat el primer cap de setmana de confinament municipal, tot i rebre alguns visitants de segona residència. En termes generals, s'ha complert amb la normativa del govern i no ha circulat més que els escalencs i escalenques pel municipi. És el tema que comentarem a l'obertura de l'informatiu d'aquest dilluns 2 del mes de novembre. Serà d'aquí una estona, al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta de notícies que comentem avui. Passarem balanç de la trobada o de la reunió del Consell de Salut Municipal. La campanya de vacunació antigripal i l'actualització de dades Covid n'eren els temes centrals. Per ara, l'Escala es manté en bona xifra respecte a la resta del territori. L'afluència als cementiris per la Diada de Tots Sants ha decaigut extraordinàriament respecte a l'any passat. Les mesures anti-Covid han fet que les visites s'escalonessin molt al llarg de tot el cap de setmana i setmana passada, en definitiva. Ahir, en tot el dia, les visites al cementiri municipal no van superar les 250 persones. Esports. L'escalenc Valeri Fernández ha reaparegut amb el Girona aquest cap de setmana a Almeria, després de no haver jugat les dues últimes jornades. Fernández en va sortir al minut 61, quan el Girona ja jugava amb un menys arran de l'expulsió de Ramallo. Els dilluns, columna d'opinió. És columna dels centres educatius. Avui és el torn de l'Institut El Padró. La columna ens la farà el professor de filosofia Pau Robert. I meteorològicament parlant, tot això ho expliquem en una jornada encara marcada per la boira. Fins demà, de fet, fins demà a la tarda, persistiran les boires, núvols baixos i alt grau d'humitat. A última hora de demà dimarts, canvi d'aires. Això pel que fa a l'informatiu de les 6, ara us deixem amb el Far, segona hora d'aquest magazín de mar que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, de Malgrat de Mar, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb les Balears. En aquesta segona hora, interactiu entrevista sobre educació virtual amb David Rabadà, del Sindicat de Professors de Secundària. Un recull gastronòmic a la recepta, avui parlant del bonítol de Blanes. I la connexió amb confraria ens farà anar fins a l'Ametlla de Mar, connectant amb la Laia Oltra i Ramon Margalef. El Far fins a les 6. A les 6, l'actualitat local. A les 7, l'actualitat nacional, amb el Next Vespre, presentat per l'Ali Giné, amb la veu de Montse Manent i Juanjo López, el control tècnic. A les 8, els musicals que passen els dilluns pel Ruta 66 de Pitu Dos Santos i el Mixtures. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs finalment, Astúries, no hi haurà confinament domiciliari. De moment no hi haurà confinament domiciliari, així ho ha decidit el govern central, que no ha autoritzat a la comunitat asturiana a poder doncs, confinar a la seva població als seus domicilis. Per tant, s'implementaran un seguit de mesures extres, s'implementaran un seguit de mesures que tenen a veure amb el tancament de bars i restaurants, mesures que aquí a Catalunya ja coneixem, però en cap cas aquest confinament domiciliari al qual n'han fet sol·licitud al govern espanyol i que miraven de reull moltíssimes comunitats autònomes, entre les quals la nostra, per saber si els autoritzaven, com, quan, de quina manera i quin resultat tenia. Recordem que aquí la consellera Vergés ja ha dit que ara per ara no, però que no es descarta, i veurem com evoluciona el tractament de la pandèmia, que per cert no ens agradaria pensar que fos per garantir l'obertura de centres comercials de cara al Nadal. No ho dic perquè no tinguin dret a obrir, que tenen tot el dret al món. Altra cosa és que ja fem les coses pensant més en l'economia que en la salut de les persones. I en aquest fil, atenció al concert que les sales de concert faran a mitjans d'aquest mes de novembre, a la vegada, el Razzmatazz, l'Apolo, diferents sales de concert, una mica per reivindicar que la cultura és segura, que la cultura és segura i que, per tant, amb les mesures que s'estaven aplicant, i si cal aplicar-ne alguna més, es podria mantenir la cultura en funcionament. El mateix passa amb les entitats esportives i gimnasos que estan també, bueno, de fet han portat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè consideren que se'ls està responsabilitzant i discriminant amb unes mesures que el que fan és limitar la capacitat de la gent de fer esport. Si entenem que l'esport és cultura, doncs el mateix que la cultura, i si entenem que l'esport és salut, quin sentit té precisament per garantir garanties sanitàries que es tanqui allò que genera salut. Bé, en tot cas, ens seguirem parlant aquí al FAR al llarg dels propers dies. Avui parlarem d'ensenyament i d'educació, si una cosa de l'altra o de les dues juntes. Abans, mirem què podem fer amb els gasos que ens estan provocant el canvi climàtic.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. El FAR.
Si hablamos de dióxido de carbono, seguramente habrá gente, los que hace más años que dejaron la universidad o el instituto, pues que no recordarán exactamente de qué estamos hablando. Pero si hablamos de CO2, esto ya es otra cosa. El CO2 es un problema y es uno de los principales causantes del efecto invernadero. La Unión Europea y el planeta en general está en guerra abierta contra este dióxido de carbono. Para cumplir los compromisos de París y para salvar el planeta del calentamiento global, no solo no hay que emitir, sino que hay que cazar el que ya tenemos en la atmósfera. Y en este sentido, parece que el CO2 puede ayudarnos y darnos beneficios en determinados procesos industriales. En todo caso, lo queremos reflexionar con Elvira Casas, que es investigadora de la INIA, Centro Tecnológico, y además es técnica de fluidos y creadora de una startup que se llama Altex, un poco en el sentido de darle una utilidad a este CO2 que tenemos en la atmósfera. Elvira, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Agradecidos de que nos atiendas. La frase fácil, que seguramente todo el mundo entenderá, y para entendernos divertida y ligera, sería beban cerveza para luchar contra el cambio climático. Esa es la frase fácil. Pero detrás de esta frase sí que es verdad que hay todo un razonamiento tecnológico, no solo en el lúpulo y en la cerveza, sino en otros procesos, que nos hacen entender por qué a través de la industria se puede luchar contra el cambio climático.
Sí, el beber cerveza o volver a cualquier bebida que nos haga felices nos va a hacer combatir contra el cambio climático, en cierto modo, contra la tristeza, en cualquier caso, que tenemos en estos tiempos que corren. Pero en realidad lo que muchas veces no sabemos es qué tecnologías hay detrás de ese producto que tenemos a veces en la mano. Y en algo como en la cerveza que estabas comentando, podemos tener detrás usos muy interesantes del CO2, que como bien decías, se convierte en un enemigo porque tiene efectos negativos, genera ese indeseado efecto invernadero, pero podemos utilizarlo para conseguir sustancias interesantes y beneficiarnos de esas propiedades que nos puede ofrecer antes de que de cualquier modo lo tengamos en ese ciclo que se renueva constantemente, ¿no? Entonces, en la cerveza, una de las cosas que tenemos como características es el amargor. Ese amargor proviene de esas sustancias que con las que se pone en contacto, y en concreto del lúpulo. Pues muchas cervezas, ese aporte de amargor viene de un extracto de ese lúpulo, que es al fin y al cabo una matriz vegetal, que se ha puesto en contacto con ese CO2 en unas condiciones de presión y temperaturas muy concretas, tampoco demasiado extremas, una temperatura de un poquito más de 30 grados, que al fin y al cabo es la que tenemos en cualquier día de verano, y una presión un poquito alta, a partir de 73 bares, un poquito más arriba de eso, y en esas condiciones lo que tenemos es ese aceite, esa esencia, en este caso este extracto que tiene ese amargor, lo recuperamos de manera sencilla, fácil, sostenible y eficiente y limpia, de manera que luego el CO2 lo podemos volver a utilizar para seguir extrayendo lúpulo o cualquier otro tipo de extracto botánico que podamos aplicar después en alimentación, cosmética, algún aceite de alto valor o en cualquier otro tipo de aplicación, y tener simplemente ese extracto libre de cualquier otro disolvente. Tenemos que pensar que a veces cuando se obtienen aceites, como por ejemplo los que son de la parte final de las orujeras, cuando se tiene el primer aceite de ese aceite oliva virgen extra tan importante y tan interesante, y que es ese oro líquido, se obtiene simplemente por presión, pero ese aceite de orujo final se hace en contacto con hexano, que al fin y al cabo es un derivado del petróleo, y si juntamos petróleo y alimentación, pues la cosa ya no nos suena tan bien, ¿no? Entonces, ese CO2 tiene muchas caras, y la cuestión es, en esa lucha contra el cambio climático, utilizar la mejor y sacarle el máximo partido para sacar esos beneficios que nos puede aportar, para eliminar sustancias indeseadas o para recuperar algo de valor, algo que, que se relaciona mucho con vuestro programa en los océanos y el mar, esas microalgas, esos pescados. A partir de ahí se puede extraer, por ejemplo, omega 3, que es muy interesante con los beneficios que tiene a nivel fisiológico y nutricional.
Como decías, de hecho es bueno para, yo he tomado la frase fácil de la cerveza, pero para cultivar microalgas, por ejemplo, es como decías tú ahora, es positivo, y hasta para descafeinar café o para desgrasar el cacao. Yo me acuerdo, Elvira, hace unos años se hablaba de cazar este CO2 de la atmósfera y enterrarlo en reservorios bajo tierra, y esto no, esto no funcionó. Lo que tú nos estás explicando parece que sí, que eso sí que podría funcionar.
Hay que entender que al final la cuestión del CO2 es integral. Son vías diferentes para al final llegar al objetivo de que no puede haber tanto CO2, de que no podemos estar emitiendo un nivel de CO2 importante, y al final se trata de forma integral reducir esas emisiones. Esa secuestración, que es al fin y al cabo lo que me estabas comentando, se sigue caminando en investigaciones de ese camino, rescatar y extraer y capturar el CO2, las vías de investigación que no están mucho menos agotadas, no es en el ámbito en el que nosotros somos fuertes. Nosotros lo que somos expertos es en intentar, en esa utilización del CO2 desde la investigación y en esta iniciativa que comentabas, que yo no he sido creadora, pero sí que estoy ahí aportando mi granito de arena de Altex hasta llevarlo a nivel industrial, el poderlo utilizar no va a desaparecer. Nosotros no hacemos que el CO2 desaparezca de ese ciclo, como hacen las microalgas o las plantas, que al fin y al cabo en ese proceso lo que hacer es fijar ese CO2 y transformarlo en algo, pero esas microalgas que lo transforman en algo, esas plantas que lo transforman en esos azúcares o en esas nutrientes que después vamos a utilizar, nosotros lo que hacemos es que en vez de utilizar otro tipo de tecnologías, otro tipo de técnicas que pueden tener otras desventajas, con compuestos tóxicos, inflamables, que sean más perjudiciales para el medio ambiente, incluso para los trabajadores o para el conjunto de la sociedad, utilizar ese CO2 para, de forma sencilla, limpia y segura, rescatar esas sustancias, ese extracto, es quitar esa cafeína, obtener esa manteca del cacao y ese cacao desgrasado, esas proteínas vegetales de alta capacidad nutricional que tan interesantes son ahora para aplicaciones como deportistas o suplementos nutricionales de otro tipo. Todo eso, hacerlo hasta nivel industrial y ponerlo al servicio de las empresas para que se pueda beneficiar la sociedad a ese nivel. Y lo hemos demostrado que es capaz, que es factible llevarlo a efectos industriales, como ya también hacen otras empresas.
Déjame hacerte una última pregunta. Hace un rato hablaba con un investigador de la Universidad Rovira i Virgili, aquí en Tarragona. Hablábamos del hidrógeno verde, de cómo se puede desarrollar para que sea un combustible que propulse, pues en este sentido, aviones, barcos, ya lo está haciendo, pero que sea verde. Y nos decía, todos estos procesos son lentos y tardan años. Es decir, esto no es rápido, ni que tengamos ahora la posibilidad de poderlo desarrollar. En el caso del CO2, ¿nos va a pasar lo mismo? Es decir, como pasa con el hidrógeno verde, ¿este es un proceso que ahora podemos desarrollar, pero que su implantación va a ser lenta?
Con el CO2, como con el hidrógeno verde, con todas las tecnologías y con este caso de aplicación del CO2, supercrítico, que es en el que estamos hablando, pasaría lo mismo. ¿Sí? En el sentido de que todo lleva un camino y con algunas aplicaciones pasa así, pero ya es una realidad hoy día. De hecho, AINEA lleva ya más de 20 años investigando en esto. La planta industrial de la que estábamos hablando, que tenemos disponible para que las empresas puedan desarrollar sus procesos y puedan desarrollar sus ideas, si quieren descontaminar algo, si quieren extraer algo, se pueden acercar a nosotros y los podemos ayudar. Eso ya es una realidad hoy día. Hay cosas que hoy serán una idea, como por ejemplo, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, como aplicar un fungicida o desarrollar para mejorar la longevidad de un material o cualquier desarrollo farmacológico, algo que estemos pensando hoy será realidad dentro de un tiempo, pero hay cosas que ya están en el mercado hoy y que ya son una realidad. Entonces, igual que estaba hablando ese investigador del hidrógeno verde, que eso que se está desarrollando a nivel investigación ahora será una realidad dentro de unos años, pues tenemos distintos puntos de maduración con la tecnología de transformación con el CO2 supercrítico, pero ya nos podemos beneficiar y ya, en parte, aunque a veces no lo sabemos, en algunos productos nos estamos beneficiando de esa posibilidad tecnológica.
Pues a seguir haciendo llegar esta tecnología y esta mejora para nosotros y para el medio ambiente lo más rápidamente que podamos. Elvira, ha sido un placer hablar contigo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por habernos explicado.
Muchísimas gracias y buena tarde a todos.
Igualmente, buenas tardes.
Segueix la llum del far.
Doncs avui havia de ser el primer dia en què els del batxillerat i els de la FP més avançada, vaja, bàsicament l'ensenyament no obligatori, estigués en aquesta situació de semivirtualitat o virtualitat pactada o virtualitat adaptada. Bé, aquí cada centre tenia una certa màniga ampla o té una certa màniga ampla per fer el que vulgui. En tot cas, el que està clar és que hi ha mala maror entre pares, mestres i algunes famílies perquè consideren doncs, que no s'estan fent bé les coses, que el departament no està complint els seus compromisos i que s'està dient que quan de fet no tothom té o no tothom coincideix amb aquesta percepció. Una mostra, jo crec que això és simptomàtic, els 300.000 ordinadors compromesos i que a dia d'avui no n'hi ha cap ni un. En tot cas, volem parlar d'aquest ensenyament virtual o d'aquesta situació que viu l'ensenyament al nostre país en un dia en què, repeteixo, s'havien de començar a fer les coses una mica diferents. I per això, entre d'altres, comencem saludant a Belén Tascón, que és presidenta de FAC, que és l'Associació Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Belén, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Hi ha un cert neguit i una certa mala maror. Aquest mateix cap de setmana vèiem com les famílies en lluita demanaven que es tanquessin els centres perquè es reconduïssin les mesures preventives, les mesures de seguretat, etc, etc. Com ho veieu des de la FAC?
A veure, nosaltres des de la FAC, des del començament, des d'aquest procés, El que hem vist és que la no presencialitat, és a dir, l'educació no presencial, com vam veure durant els tres primers mesos, no, de la pandèmia amb el confinament de tota la població, doncs produeix moltes desigualtats educatives. Clar, nosaltres com una associació amb el nostre ADN, d'alguna manera, està vetllat per el dret fonamental a l'educació, sota el principi, no, d'igualtat d'oportunitats i també sota el principi de no discriminació, entenem que l'educació telemàtica avui en dia sí que produeix aquestes discriminacions i, com hem vist, sí que ens condueix a aquestes desigualtats educatives que són ben plasmables avui, després dels tres mesos, dels sis mesos, o sigui, després dels tres primers mesos, després altres tres, no, de l'estiu, no, quan s'han incorporat a l'alumnat al centre, doncs s'ha vist doncs, que hi ha estat un increment de desigualtats, que hi ha hagut un increment de desigualtats educatives. Des d'aquest punt de vista entenem que les esports que s'ha de vetllar per garantir el dret fonamental a l'educació i, evidentment, en condicions de seguretat. És a dir, una cosa, no hem de... O sigui, nosaltres pensem que no hem d'escollir entre educació i salut, però les dues coses s'han de dur a la vegada, no? Perquè ni en una situació en la qual no podem garantir que tot l'alumnat estigui en les mateixes condicions, que és el que ens passa quan ens quedem a casa, perquè a casa de cadascú i de cadascuna, doncs, òbviament, doncs, cadascú té una situació, un entorn social, no? Té un capital cultural determinat, té una família que li puc recollir o que no, té una connectivitat o no, té una sèrie de coses, no? Que algunes són d'infraestructures físiques, no? I que poden ser suplibles, que no ho són en aquests moments, perquè com heu comentat a l'inici, encara no ens han arribat tots aquests ordinadors que teòricament havien d'haver caigut, no? Doncs encara no han caigut, però a més d'això necessites unes condicions d'entorn favorables. Clar. Hi ha molt alumnat amb necessitat de suport educatiu que evidentment l'educació telemàtica no és per ell. En aquests casos, què fem? No? Quan li hem demanat al departament reiteradament, escolta, tu has de garantir l'administració educativa, tu ets el responsable de garantir el dret a l'educació, què fas? Per això sempre ens remeten a l'autonomia de centre, no? I aquí comencem tot un diàleg que nosaltres entenem que no es garanteix el dret a l'educació i que, evidentment, ha de ser en condicions de seguretat.
I creu que s'estan donant aquestes condicions de seguretat de manera general, eh? Perquè, clar, aquí trobarem exemples de tot, eh? Però a nivell general, creu que s'estan fent bé les coses o que estem perdent cada dia un llençol?
A veure, el que nosaltres hem pogut veure durant tot aquest procés ha estat que els deures, diguéssim, de planificació, d'anticipació que tenia que haver fet el Departament d'Educació, l'Administració Educativa, doncs no s'han fet, vale? En el sentit que, al final, el que s'ha posat sobre la taula és la incorporació dels 2.300 docents que fins i tot sembla que tots no estan incorporats per cobrir les sobreràtios. Què ha passat? Que tota la resta d'accions que contemplaven els protocols, com fer grups bombolla més petits en infantil i en primària, s'han fet a costa, no, sobretot, de crear grups addicionals, però que normalment els professors especialistes doncs agafin tutories, no? De manera que fins i tot, com jo que li comentava, no? Per a l'alumnat en situació de suport educatiu, doncs es troben que a vegades pot ser que un centre es quedi sense el professor que tenen per crear aquest suport, doncs està fent de tutor, no? Llavors no fa el suport. Això a nivell general, no? A banda de qüestions més concretes, no? Doncs com són després del funcionament de centres, si s'ha incrementat o no, doncs que això doncs, nosaltres no tenim aquestes dades en aquest moment, però el que ens permeten és que no s'han incrementat, no?
Clar.
Llavors, entenem que la situació, que les dades que des d'aquest moment ens dona el Departament de Salut quant a la transmissió i en quant als casos detectats a les escoles, doncs hem estat que per el que diuen aquestes dades, que nosaltres entenem és l'autoritat sanitària i entenem que així són certes, és a dir, no ens podem qüestionar, no ens té com nosaltres qüestionem aquestes dades, no? Doncs sí que es posen en relleu que els contactes normalment els escoles intervenen de fora i que no s'està donant, o almenys en primària no s'està donant transmissió dintre dels grups, no? Mentre que aquesta situació continua així i mentre que l'autoritat sanitària diguen que no es produeixen aquests contagis de forma massiva dintre de les escoles, entenem que la funció social, no? La funció essencial de l'educació pública s'ha de mantenir. Per això doncs, pensem que s'han d'establir més mesures de seguretat, òbviament, s'ha de fer una política de prevenció, que és el que ens falta, i que el tema s'està salvant, i nosaltres així ho hem dit públicament, i qui està apostant i està fent, no, que es pugui continuar la situació, han estat els equips directius i sobretot els docents i les docents, no, doncs, que estan posant tot els seus esforços perquè l'alumnat de Catalunya pugui mantenir, pugui continuar anar a l'escola, no? Mm-hmm. Són ells els que fan els protocols, els que tenen una situació molt crítica en molts centres educatius perquè falta professorat. Perquè ens falten espai, també. No tota Catalunya és igual, això ho hem dit moltes vegades. Hi ha centres educatius que estan molt congestionats i que no s'han descongestionat els cristians, no, per garantir aquestes distàncies.
El concepte grups bombolla és un concepte que alguns ens ha generat neguit des del primer dia. És a dir, un grup bombolla és un grup que no té contacte amb cap altre grup. Però és evident que els nanos tenen contactes amb d'altres grups. És el moment en què estudien anglès, en què fan música, en què practiquen esport, en què formen part d'un equip de bàsquet o de futbol o fan judo. Per tant, aquest concepte grup bombolla que el departament no es cansa de repetir és un concepte que el paper aguanta, però que la realitat no.
Sí, aquest és un tema que també des de l'inici, doncs, a les famílies, no, i els centres educatius han posat, no, en rellevància, no? Doncs, com pot ser, o sigui, de fet, ara, a les últimes mesures que s'han aprovat des del departament, doncs, del Departament de Salut, no, la reducció d'aquestes activitats preescolars en quant es pugui mantenir el mateix bombolla que tenen a classe, no? Nosaltres el que considerem és que el bombolla, els únics efectes, no, que es protegeix a nivell de traçabilitat i de saber, no, doncs, majoritàriament si ha tingut els contactes allò directes, no? Que és un punt de vista més de salut a l'hora de fer, no, de fer el rastreig, no? Que no pas des d'un tema, doncs, que són unitats estanques, no? Perquè és molt difícil, com vostè ha dit, doncs, garantir aquesta estanquitat. Sí que, des d'un punt de vista més de rastreig, no, dels contactes, doncs la salut això li facilita, no? Li facilita perquè al final, doncs, no és el mateix, doncs, que el grup, i evidentment, com més petit fos aquest grup, millor, que per el tema dels rastreig, no? per el tema del confinament, no? Que això és un altre dels temes que, evidentment, deixem sobre la taula, perquè clar, el departament en aquest sentit no ha posat el personal addicional, no? Que fins ell havia dit que posaria per garantir aquests grups de vin, etcètera. Això no s'ha fet amb professorat, no? No. Llavors, doncs, evidentment, estem en una situació, doncs, complexa, perquè a tot això fixi vostè, no? Que també tenim un altre tema, i és que està sortint en aquest moment, són les substitucions, no tenim professors substituts. Ara no podem barrejar en els grups, no? Ens hem quedat 15 hores lliures dintre de les escoles, perquè els professors especialistes estan fent tutories. Tot plegat, la situació, doncs, és complicada, no? I sabem que hi ha coses que evidentment pensem que el departament, com a administració educativa responsable, no pot decidir que aquests centres educatius és que en base a la seva autonomia han de prendre aquestes decisions, sinó que ha de venir precisament d'ells, no? I els posar els recursos i donar unes directrius que siguin comunes precisament perquè no es produeixin aquestes desigualtats educatives, aquestes diferents velocitats.
Mira, conec coneixement en primera persona, conec centres educatius que a la classe d'esport es porten des del setembre jugant a la xarranca, a les xapes, i què era l'altre que jugaven? La xarranca, les xapes, i no sé quina era l'altra activitat, però vamos, era de l'estil. I això era les classes d'educació física, vull dir que té pebrots el tema. Escolta, deixi'm presentar el David Rabadà, que és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. David, molt bona tarda i benvingut.
Fes una trucada aquesta, si vols.
David, tu entens el concepte grups bombolla? No ens està escoltant ara bé el David Rabadà. Bé, ara mirem de recuperar la trucada del David Rabadà. Belén, en tot cas, veurem quina és la situació d'ara en endavant, perquè certament està complicada la cosa. És a dir, el departament anuncia una cosa, al cap de dos dies en fa una altra, i mentretant estem allà en un moment en què sembla que caldria començar a prendre algunes decisions.
Sí, però fixi's una cosa, no?, que també crec que és un tema que hem de posar sobre la taula. Privada educació als nostres alumnes, privada té un cost molt elevat. És a dir, que el que nosaltres volem dir és que evidentment, el fet aquest, no?, de quedar d'estar a casa confinats, Hi ha alumnat que no pots protegir, perquè molt d'alumnat que està molt millor a escola com a casa teva, no? Però això és de vulnerabilitat, en la que eviten per les qüestions d'infraestructura des de tot que hi ha, no? De manera que rebaixar, no? O sigui, sempre hem pensat, nosaltres ho diem així, no? Durant molt de temps, socialment hem considerat un dels pilars fonamentals del sector de l'educació, no? No pot ser que releguem aquest pilar fonamental i que pensem que és prescindible, no? De posar tots els esforços en fer-la, que sigui, que es pugui donar com a presencial i que sigui segur.
Moltíssimes gràcies, Belén. En seguirem parlant més endavant. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Igualment. Des que hem anunciat el fet de que fèiem aquest programa, hem rebut algunes aportacions que d'alguna manera volem referenciar, no? Ens trucava algú que ens explicava que avui el professor, la professora ha arribat a classe i davant dels nens els ha dit: escolteu, què us sembla, nanos de primer de batxillerat, què us sembla, bueno, què us sembla, a partir de demà farem cases des de casa i tal, si algú no té ordinador que aixequi la mà. I, evidentment, hi havia algú que no tenia ordinador, però per vergonya no l'ha aixecat. De vegades, la sensibilitat a l'hora de fer les coses també és important. Perquè després algú dirà: oh, és que no va aixecar la mà. Bueno, ja, però és que a determinades edats reconèixer que a casa doncs tens determinades situacions o determinades limitacions, doncs no és fàcil. I en aquest sentit s'ha de ser sensible i s'ha de ser especialment atent en aquestes situacions. A partir de demà molts centres faran classes virtuals. Pel que sabem, en alguns casos seran classes convencionals a distància, connectats a l'ordinador, sense micròfon i amb càmera, per poder controlar que hi és l'alumne, i a partir d'aquí el professor, a l'estil classe magistral, serà el que ensenyarà la matèria. Ara sí, podem saludar en David Rabadà, que és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. David, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Què hauríem de fer, virtual o no virtual?
Bueno, aquí és hem de separar dues coses, no? El que és primària infantil, que els grups bombolla jo diria que han funcionat més o menys correctament, val? I el que és secundària. A nivell de secundària, nosaltres, des de professors de secundària, des d'Espetra CTS, ja fa més d'un mes i mig que demanem que intenti fer-se una cosa híbrida o que es faci virtual, perquè els índexs de contagi a secundària esdevenen el doble que els de primària. I, a més a més, estan creixent. A més, la ràtio que hi ha d'alumnes a secundària, que és entre 30 i a vegades 40 alumnes per aula, és molt diferent d'etapes anteriors, que són de 20 alumnes. I amb els estudis que s'han fet actualment, que els aerosols en llocs tancats són també pont i transmissió de contagi, diguem-ne, es desaconsella. Vull dir que el tema de passar secundària o molts grups de secundària a teletreball podria ser una bona manera d'evitar contagis. Vull dir, però això no solament ho diem nosaltres. També ho ha dit el doctor Arenas de la Universitat Rovira i Virgili, i també ho ha dit el doctor Javier Carol del CSIC, també, amb el tema dels aerosols. Per tant, estan sumant dades científiques amb dades de gent que coneix amb l'aula, com per, diguem-ne, dir que millor el teletreball, almenys, si més no, a secundària.
Sembla que és el que a partir d'avui mateix o a partir d'aquesta setmana es durà a terme, malgrat que, vaja, molts pensem que això segurament s'hauria implementat si s'hagués complert la promesa de no sé quants ordinadors, però com que no l'han complert, doncs ens hem dedicat a dir que la cosa va bé i que és segura, per no reconèixer que tecnològicament no és possible.
Bueno, jo no entraria en el camp de les interpretacions, perquè suposo que el departament ja té prou mal de caps i intenta fer tot el que pot amb el material que té. El comprar molts ordinadors es va prometre, potser no es va tenir en compte la capacitat de recursos. I mira, això a vegades ens passa als humans. Jo buscaria solucions en lloc de fer retrets. El que es va demanar de fer les classes telemàtiques de secundària fa temps que es diu. Jo penso que si ara es fes, arribem tard. És el missatge que diríem. Fem-ho ja, plantegem-ho, i intentar, diguem-ne, parar el contagi també des de les aules, almenys de secundària. A més, sabem que un gran nombre de contagis es donen d'adolescència fins als 20 i escaig anys. Per tant, és un nucli fonamental per tenir en compte, encara que el Departament o Sanitat digui que no hi ha contagi comunitari, però és que hi ha contagi i està creixent.
El concepte, li preguntava, el concepte grup bombolla, vostè l'entén? Perquè el paper l'aguanta, però la realitat no.
A secundària no l'entenem, perquè hem de pensar que a secundària hi ha molt de professor especialista, per tant, docents que canvien d'aula. Llavors, no és com, per exemple, a etapes infantils o primària, que pots tenir un mestre amb un grup de 20 alumnes i que, bàsicament, totes les hores aquests alumnes comparteixen aula amb aquest docent. En canvi, a secundària no, hi ha un creuament continu de docents i, a vegades, alumnes amb alguns grups, tot i que s'ha intentat als centres que no hi haguessin grups, diguem-ne, creuats, però és molt diferent. I torno a insistir, la ràtio que hi ha a secundària passa dels 30 alumnes. Hi ha centres que en algun aula hi ha 40 alumnes. I encara que tinguem l'aula ventilada i tots els nens amb anoracs per protegir-se del fred, són espais tancats que no guarden les mides de seguretat, també. Mm. És que és tot un conjunt de dades que ja fa temps que estem remenant i que ja hem fet informes nosaltres, però el Departament, no sé per què, vull dir, això ja seria el camp de la interpretació, ha volgut mantenir la seva postura, que les escoles no es tancaran fins que no sigui totalment necessari, que el grup bombolla funciona, que el grup bombolla secundària no es pot fer grup bombolla secundària. I si això, qui conegui l'aula, qui doni classes a secundària amb adolescents, sap que això no és així.
I els professors, alguns professors la setmana passada deien que no poden adaptar el currículum o no han tingut temps o no tenen mitjans per adaptar el currículum a un ensenyament no presencial.
Però aquí sempre ha passat, i no cal pensar en el present d'ara, idees des de despatx del Departament que després hem hagut de resoldre els docents a l'aula, històricament sempre ha passat. Treuen una normativa, treuen un protocol i després qui l'ha d'intentar aplicar i dir s'ha de fer així som nosaltres. A vegades, inclús preguntant al Departament o al Servei Territorial, tampoc et donen massa pistes. És un fet que passa. I aplicat ara amb el tema de la Covid, doncs al començament de curs van faltar mascaretes, faltava hidroalcohol, les normatives de seguretat dèiem, escolta'm, que aquí no les podem complir, feu el que pugueu. Vull dir, des de despatx es veuen les coses molt diferent del que és des de la trinxera. És una realitat que passa a moltes professions, això. Mm.
Que, per cert, de fet s'han anunciat nous materials pels centres educatius, quan de fet ja hi ha professors que reclamen que arribin els que s'havien compromès. És a dir, que arribin les mascaretes suficients, gels hidroalcohòlics suficients, vaja, que ja arribi el material mínim indispensable.
Inclús en alguns centres se'ns ha demanat que fóssim nosaltres els que féssim la higiene de l'aula. A veure, a mi si em demanen que netegi, doncs mira, escolta, ens amanguem les mànegues i a ningú se li cauen els anells. Però és que havia d'haver una previsió de neteja. I hi ha hagut un moment en què direcció diu, escolta, me netegeu vosaltres perquè si no, no es pot tenir l'aula higiènicament, diguem-ne, en condicions. És tot un despropòsit, tot això, i trobo que jo, el conseller, que no és que li vulgui, diguem-ne, dir una crítica furibunda, però trobo que havia d'haver donat més intervencions en els mitjans i més lideratge dins el Departament, perquè trobo que el senyor Bargalló no ha estat un líder, diguem-ne, amb fermesa.
Doncs veurem quin serà el paper que farà el conseller Bargalló d'ara endavant. En tot cas, el que ara més importa és saber com evoluciona aquest ensenyament i, sobretot, com s'adapta en aquesta no presencialitat en aquests cursos més diguéssim, finals de l'ensenyament. David, li agraeixo molt... Digui'm.
No, que això esperem i que en teniu a disposar. Que moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé. Fins després.
I acabem aquest repàs a les visions que es té de l'ensenyament actual saludant en Ramon Font, docent en lluita. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Com dèiem, docent en lluita, en una situació on no només la docència, sinó també les famílies, fins i tot els propis alumnes, demanen al departament una resposta, una reacció a la situació que s'està vivint als centres educatius.
Sí, estem en una situació de risc important, no? I és un moment d'aturar-se i fer el que no s'ha fet, no? Els deures que no es van fer l'estiu, doncs hauríem de fer ara la recuperació, no? I recuperar, parar, tallar la cadena de contagis, que per molt que diguin que és gairebé còmic, no?, que diuen que tots venen de fora, no? Però és clar, sí, que fins i tot el metro de Barcelona venen de fora, perquè la nit tanca i no queda res allà, llavors tot ve de fora, no? Sempre, tot arreu, a casa no se'ns apareix un virus un bon dia, no? És ve de fora, tot arreu, clar, és com la pregunta aquella que és primer l'ou o la gallina, no? Sí. Llavors, evidentment, ara, en com està desbocada la corba, doncs és un moment d'aturar-se i de fer el que no s'ha fet, que és que amb un 22% de la població que s'està mobilitzant cada dia, que es tanquen espais en 25 i 30 persones, ara això ha canviat per batxillerat i cicles i no del tot, i bueno, començar doncs a pensar què es fa amb la ventilació dels espais, que sembla un tema clau, i sí, una manera de ventilar-la és que hi hagi menys gent respirant en allà, com hem dit sempre, quan ens pensàvem que només era la distància el que determinava, i posar-hi recursos i poder obrir d'una manera diferent. Els països que millor han respost a la pandèmia han donat respostes en l'àmbit educatiu, i Europa, que no és on s'està responent millor a la pandèmia, doncs s'està quedant força malament en relació a, per exemple, països asiàtics, clar, que ho han fet diferent.
El primer que caldria potser és que el propi departament, vaja, pel que tenim la sensació és que no compleix les seus propis anuncis. M'explico. El 20 de maig deia que les ràtios màximes per classe serien de 15 alumnes i després arribava al setembre i mantenia les ràtios com el curs passat. O, per exemple, s'havia dit que quan un centre tingués 3 aules confinades tancaria el centre, i de moment això no s'ha produït. La darrera és que la setmana passada, i quan dic la setmana passada parlo de dijous, divendres, s'anunciava que a partir del batxillerat l'ensenyament ja no seria presencial, sinó que seria telemàtic i que tots just anirien com a molt a examinar-se i a fer pràctiques, i avui hem sabut que finalment tampoc és així, que al cap de setmana s'ho han repensat. I, per exemple, jo conec, bueno, hi ha centres que han decidit que un batxillerat va dimarts i dijous i l'altre va dilluns, dimecres i divendres, i la setmana següent intercanviem els dies. És a dir, que ni el departament és capaç de mantenir els compromisos que fa públics en les rodes de premsa.
L'única línia de coherència que tenen clara és la de l'estalvi. Amb això sí que no deixen la via, eh? Estan... Aquí sí que són persistents, coherents i arriben fins a les últimes conseqüències. De fet, s'han anat inventant motius d'estalviar sobre la marxa, no? El més curiós va ser un que van sortir Pere Aragonès, Alba Vergés i Josep Bargalló el 29 de juny dient que estava demostrat que hi havia evidències que en cap cas els nens encomanaven, no? I a partir d'aquí van muntar tot el pla, que va ser el de desmentir allò que, com deies, que ens abaixarien les ràtios, i van dir que incorporant uns pocs docents, no?, podrien evitar la sobreràtio, i que com que farien uns grups bombolles meravellosament hermètics, no?, que no hi ha manera de que contactin amb altres grups bombolles, doncs que no caldria fer les contractacions que li estaven demanant tots els sindicats d'educació. Llavors, aquí és la línia de coherència és aquesta. I quan fas una planificació pensant que el primer objectiu és estalviar i el segon és com fer-li front a la pandèmia sense deixar de vista el primer objectiu, és quan anem malament. O sigui, l'objectiu és què necessitem. Ara necessitem EPIs. I hem parlat sempre d'EPIs per professorat, però és una estupidesa, perquè... Compartim el mateix espai i tots respirem igual. L'EPIs n'hauríem de dur tots els que entrem en un espai tancat, com són les aules, i que respirem el mateix aire, així de clar, quan no podem mantenir les distàncies. La segona seria unes ventilacions importants, no?, perquè ara l'hivern ve el fred, s'estan ja les finestres obertes. Sí. Ens ha fet un setembre excepcionalment càlid, no? El més càlid de la història. Penseu que ara, després de la castanyada, doncs ja veieu que les temperatures no són altes, no són baixes, perdó, però penseu que a la que tingui el fred de debò,
sí, sí,
costarà molt mantenir dies de pluja, de trons i de llamps, etc. Vull dir, hi haurà moltes situacions de molt de perill, no han posat filtres tampoc, ni se'ls espera. Estem en la situació aquesta de que encara molts cops es compara amb el tabac, per exemple, no? I no és el mateix que fumin 30 en un espai tancat que en fumin 15, no? És evident. Llavors, aquest tema tampoc l'arreglen, i per tant el que estan fent és no gastar, no? Que és l'objectiu primer que s'havien plantejat. Clar. Llavors nosaltres el que estem demanant ara és doncs que es pari una aturada, no? És el que demanava diumenge les famílies per la revolta educativa, no?
Això és el que anava a preguntar. De fet, el que s'esteu demanant és que s'aturi el sistema educatiu tal com està funcionant fins ara.
Doncs, evidentment, és tancar per tornar a obrir, perquè tothom el que vol és que es faci amb presencialitat i amb seguretat, és el que s'ha estat demanant des de la comunitat educativa de fa mesos, i això, doncs, el Departament deia escoles obertes i segures, i el lema és molt maco, però no són segures. Penseu que estan mentint deliberadament, es plantegen pels platós de televisió dient que quan hi ha un positiu es fan testos a tota l'escola, als professionals, això el González Cambrai ho va dir l'altre dia, i a tot l'alumnat de l'escola, i això és mentida. De vegades no es fan testos ni en els companys d'un positiu, no? I en els docents, per exemple, a secundària pots estar-te 8 hores amb aules quan, per exemple, un viatge de tren d'una hora es considera un contacte estret, no? Però en canvi, si has estat fent 8 hores de classe amb un grup on hi havia un positiu de Covid, no es considera un contacte estret. Al docent aquest no se li fa una PCR, i així estem, que amb unes dades que considerem molt maquillades i de no tenir una fotografia clara de quina és la realitat existent. I llavors, clar, no cal ser un gran observador per mirar que la corba es dispara a partir del 1 d'octubre, que és porten 15 dies les escoles obertes. Vull dir, que diguin el que vulguin, però països que espien els seus ciutadans amb els mòbils han arribat a la conclusió, per exemple, a Corea del Sud, de tenir des del 25 d'agost les aules tancades.
Escolta,
i això, que les havien obert amb un terç de la seva capacitat només.
Escolta'm, per tant, la petició és que es tanquin les escoles. De moment, el departament avui llegia que s'ha compromès o ha fet l'anunci de comprar aparells, com es diu això, netejadors d'aire, no? Desinfectants d'aire, d'aquests aparells que són filtradors, que algú se n'enfotia perquè deia no han comprat mascaretes ni hi ha prou gels hidroalcohòlics, i ara diuen que compraran aquests aparells que són més cars. Per tant, sembla que la voluntat no va per aquí. No sé si la petició anirà més enllà i es demanarà a les famílies que prenguin una decisió.
Sí, les famílies per la revolta educativa ja han dit, i de fet això ens ho estem trobant, hi ha moltes famílies que no estan organitzades que ens estem trobant que estan prenent precaucions i no porten els fills a l'escola o a l'institut, i una mica s'està fent la vista grossa perquè estem en una situació realment excepcional, això tothom ho té clar. Vull dir que si hi ha algú molt angoixat perquè té a casa persones en risc, doncs estem veient que sí que hi ha alumnat que intenta seguir-ho des de casa. Això és evident. Ara, les promeses del departament, penseu que sembla, doncs, més que el d'educació, el departament de propaganda. Recordo un debat a Catalunya Ràdio el 14 d'agost amb el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, que deia que al setembre tindríem 300.000 ordinadors per a l'alumnat i 80.000 pel professorat, i jo li vaig dir al setembre, t'ho recordaré, ja som al novembre, no? Encara no han arribat. Per tant, els filtres EPAs, doncs, si ho han anunciat avui, doncs ja podem posar el calendari un de ben gruixut per anar comptant els dies. El ritme que anem, eh?
No, pot ser que arribin amb els 3.000 ordinadors promesos i que a dia d'avui encara no n'ha arribat cap.
300.000.
Perdó, 300.000, he dit 3.000, no, 300.000, disculpa.
Van prometre 300.000 ordinadors per alumnat i 80.000 per al professorat.
I a dia d'ara, i a dia d'avui, zero. Cap, ni un.
No hi ha, fins i tot hi ha alguns centres que el curs passat van cedir els ordinadors a la comunitat educativa i si no els hi han retornat, o sigui, encara n'hi ha que han perdut quan també tenen necessitats, no? L'any passat van dir, fem com un fons comú, i molts amb bona voluntat van posar els ordinadors al fons comú i encara no els hi han tornat.
Ramon, això no sembla que s'hagi de, no sembla que s'hagi de resoldre davant d'aquesta situació. Com deies, moltes famílies ja estan prenent la decisió de no portar els nanos a les escoles. Sembla que la cosa al final haurà d'anar per aquí.
Malauradament, sí. El que passa és que, clar, alguna solució col·lectiva seria molt més òptim. Nosaltres també estem demanant, doncs, des de l'ahir a la roda de premsa amb el sindicat d'estudiants, amb les famílies per la revolta educativa, vam demanar als sindicats d'educació que convoquin una vaga unitària, perquè sembla que és el moment de plantar-se. I si l'administració no pren les seves responsabilitats, doncs potser que la comunitat educativa prenem les regnes, diguéssim, i ens plantem, perquè realment aquí hi ha risc a la salut de tothom, de la comunitat educativa, entesa en el sentit més ampli, amb les famílies també, no només amb els que hi van cada dia, no?, que seria el professorat, altres treballadors i treballadores i l'alumnat, sinó fins i tot les famílies. I clar, a mesura que s'agreuja la pandèmia, estem veient coses ja que no es va veure a la primera onada, perquè els centres estaven tancats, que per exemple, doncs en cap de setmana coneixíem la notícia que havia mort un docent a Jaca. Clar, això és possible, doncs, que comencem a sumar víctimes també amb un sector que no és d'extrema urgència, com el que pot ser un bomber que està apagant un foc, perquè ens entenguem.
Doncs en tot cas veurem què diuen els sindicats aquesta petició. Ramon Font, t'agraeixo molt que ens hagi atès, moltíssimes gràcies i bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't.
A reveure.
Fins ara.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Quina tristor, cada dia es fa de nit més d'hora. Encara estem perdent hores de llum i ja són les 6 de la tarda i no et diré que és negra nit perquè no ho és, però d'aquí 20 minuts ho serà. Anem a saber el preu del peix. Laia Oltra, cap on anem avui?
Hola, doncs anem cap a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar amb el seu subhastador Ramon Margalef, que el tenim a punt per acostar-nos tot a l'actualitat.
Ramon, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, comencem la setmana amb optimisme o no?
Bé, no massa d'optimisme, realment no massa, perquè mentre els bars de tapes i restaurants no puguin atendre gent i estiguin tancats, el peix no pot pujar, vull dir, és una lògica, no falla. Només s'està pagant el preu dels mercats, el preu del peix dels mercats.
Quin preu ha tingut avui? Quines són les espècies que han tingut així el preu més econòmic?
Mira, avui, que fins fa dos mesos, els nostres pescadors que van a la Nansa per agafar el pop roquer estaven en veda, i avui és el primer dia que han començat a pescar i hem capturat, entre les 6 o 7 barquetes que han anat a pescar, uns 400 quilos de pom roquer. Per tant, el pom roquer, ara que mos confinat, pues, pels nostres oients, que el comprin, perquè el pom que fa 3 quilos va 9 euros, i el que fa 2 quilos i algo va 8 euros, i el que fa 1 quilo i mig o així va 7 euros. Pues, per tant, si tenim un bon congelador, comprem 2 o 3 quilos de pom roquer i els posem a congelar, i perquè el pom roquer, per a cuinar-se, després s'ha de congelar i l'anem traient poquetet a poquetet. Ara el fem a la gallega, ara el fem a l'allioli, ara el fem amb pataques, i és un manjar, diuen els pescadors.
La perquè gamba, quedi bo abans congelar-lo, no, doncs, Ramon?
Clar, per tant, jo, als nostres oients, i ja veuran com, bueno, als mercats, que aquí va nou, de 3 quilos el poden trobar 14 o 15, i el de 2 quilos el poden trobar 12, i el de quilo i mig el poden trobar 10 o 11.
Ramon, pel que em dius, molt del peix i del marisc que menjaríem per Nadal, aprofitar-lo ara per comprar, eh? El pop, per exemple, podria ser una de les espècies. Te vas a parlar de la gamba, no sé si també de l'escamarlà i aquest tipus de producte.
Però sabeu què?
Digue'm.
Que de gamba només tenim una barca que va a pescar. I realment, és, de moment, és una mala temporada de gamba. I n'ha agafat poca. Per tant, la gamba roja pica. Però, bueno, de la gamba roja se'n fan 5 tries. Una tria, la més gran, que n'entra en una 21, 22, un quilo, doncs mos se'n va als 60 euros.
Sí.
La que n'entra 33, un quilo, mos se'n va als 42, 43... La que n'hi ha 40 un quilo mos va 30 i la que hi ha 50 un quilo pues mos va 20 aquí a la subhasta. Per tant, la gamba roja és bona per fer paella,
sí,
se pot
tant
congelar, la congeleu en aigua i una mica de sal, i si surt al cap d'uns dies, ni que sigui un mes, surt com si l'haguéssiu acabat de comprar.
Escolta'm, per tant, bé, aprofitem per comprar peix ara, i entre altres coses també ajudem els pescadors, que ho estan passant,
no,
ho estan,
sí,
passant,
no,
malament,
sí,
tu. Escolta'm, Ramon, mira, desitjo que avui t'hagis equivocat i que sigui una bona setmana. Malauradament em sembla que no ho serà, però en tot cas el desig que quedi. T'agraeixo.
A veure, els pescadors en dilluns i dijous és quan venen més car, perquè el mercat teòricament està buit. Per tant, si avui és dilluns hem de pressuposar, sota l'experiència que ja tinc, que demà anirà més barat, o dimecres anirà més barat, o dijous pujarà una mica i divendres baixarà. Això és la inèrcia normal.
Doncs,
la predicció de la setmana.
Doncs, Ramon, si et sembla, l'anirem comprovant. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Cuida't.
Gràcies.
Fins ara, a reveure. Gràcies, Laia. Fins demà.
Fins demà.
A reveure. Doncs, en tot cas, ajudem al sector pesquer, comprem peix en la mesura que ens sigui possible, està econòmic, està bé, i si, encara que estigués al preu de sempre, és producte de proximitat i això sempre té un valor. Demà tornem a les 4, gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Escolant-se per la pica.
escolant-se per la pica que retrobi la mamà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.